James Halliday vio el futuro.
El món és digital.
I lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Ei, benvingudes i benvinguts de nou a El món és digital. Un programa que fem amb col·laboració de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya, per apropar-vos a la transformació digital de les vostres empreses. Avui tenim una convidada que ja és una veterana del nostre programa, ha passat per molts dels nostres programes per aquest micro, encara que fa temps que no la veiem per aquí. M'estic referint a la Chus Blasco, ella és la directora d'AFCA. Chus, benvinguda un cop més al nostre programa.
Encantada, Tomàs, de ser aquí.
Bé, doncs avui, mira, no faré presentacions perquè parlant, abans de començar el programa, amb la Chus em deia: Tomàs, és que les pimes no existeixen. I clar, m'he quedat de pastar de boniato perquè jo aquest programa l'adreço a les pimes. I si no existeixen pimes, doncs ja puc apagar el micro, no, o desconnectar l'antena. Bueno, tan sobtat m'he quedat que he dit, bueno, ja no parlem d'una altra cosa. A veure, quan comencem el programa et preguntaré per això. Per tant, Chus, insisteixo que m'he quedat així una mica parat, explica'ns a tots, perquè ara ja estàs en antena, què has volgut dir amb això de les pimes no existeixen.
Doncs sí, Tomàs. Bé, de fet, la transformació digital és un fenomen que, bueno, que no pot eludir cap pime, cap empresa, i realment sempre hi ha la qüestió, vull dir que repassem molt amb els teus programes i amb moltes tertúlies, de com és que les pimes, bueno, doncs no s'engresquen més, per dir-ho d'alguna manera, amb aquest tema. I, de fet, el tema és que parlem molt de les pimes sense entendre molt bé quina és la persona que hi ha al darrere, o més ben dit, al davant. I aleshores a mi això, que és un tema que m'interessa força, el tema de les persones que hi ha davant, prenent decisions a les empreses, vaig descobrir un estudi que es va fer fa uns anys a Gran Bretanya que feia quatre categories de com són les persones que estan al davant de petites i mitjanes empreses, no? De com són aquestes persones, dels trets de comportament que aleshores ens donen quatre categories de pimes. S'explico. Amb la primera categoria són les que denomina supervivents, no? D'alguna manera, aquí diu que hi ha el 50% de les pimes, és a dir, no és un volum petit, i que bàsicament tenen baixos ingressos, pocs treballadors, treballen amb un nivell de gestió inexistent, una mica, vull dir, fan feina, treballen, però no hi ha capacitats de gestió, no assumeixen, no volen assumir riscos, no volen créixer, i d'alguna manera estan amb aquest estat, diguéssim, d'anar fent sobrevivint.
I m'has dit que això suposa el 50% de la pimes.
El 50% de les pimes. És a dir, treballem, però no assumim més riscos i, per tant, no despaguem. I llavors és un cercle, d'alguna manera, que s'atura sol, no? Vull dir, no despeguen perquè no arrisquen. Llavors no volen arriscar i no creixen.
Molt.
Llavors, la segona categoria seria dels que tenen baix creixement. No? D'alguna manera, aquí hi ha gent que són molt bons amb la seva feina, no? Vull dir que tenen certa ambició de creixement, poden assumir riscos, però no tenen gaires capacitats de gestió i no saben delegar. Amb la qual cosa, encara que creixen una mica, però la manca de capacitats de gestió fa que tinguin un tope, d'alguna manera. Vull dir, creixen més que els supervivents, però no massa més. Aleshores tenim la categoria dels buscadors d'estils de vida. Aquí són gent que són ambiciosos, que volen tenir un nivell de vida alt i, per tant, tenen, assumeixen riscos perquè volen créixer. Llavors ja formen un equip i són capaços d'arribar a cert creixement, però passa una cosa fins que arriben, d'alguna manera, a assolir aquest nivell d'estil de vida que volen. I aleshores canvien la seva posició davant del risc i ja no volen arriscar més. Per tant, arriben al seu potencial i s'aturen. S'aturen a nivell de creixements. I finalment estan els que tenen alt potencial de creixement, però que aquí tenim només el 5%. I són els que realment tenen ambició, saben que l'única manera de créixer és amb equip, tenen altes capacitats de gestió, saben delegar. I, per tant, al final el que diríem com a conclusió és que el problema és el mateix amb totes, no? És si tenim o no tenim capacitat de gestió, a banda de moltes altres coses, i d'alguna manera la solució, i ara en termes de transformació digital, doncs seria molt diferent si estem parlant de les diferents categories. No sé si t'he aclarit que les pimes no existeixen, no?
No m'has aclarit perquè jo soc matemàtic i la frase les pimes no existeixen és molt terminal i el que has fet és definir-me uns tipus de pimes. Per què no existeixen? Perquè el que existeixen són les persones, ben bé, acaben d'aclarir-me.
Sí, exactament. Jo el que vull dir és que el titular m'adreço a pimes, per exemple,
sí.
No? És dir, no, jo com podem dir, no? Consultoria per pimes. És dir, les pimes no se senten al·ludides si no els parlem amb un missatge diferent depenent de quins són els grups als que estan. És per això que una mica la transformació apela a les persones i no totes les persones se senten al·ludides quan parlem de pimes. És a dir, és cert que quan dic les pimes no existeixen, el que vull dir és que el titular no està connectant amb la necessitat de moltes d'aquestes persones que necessiten fer una transformació, però d'alguna manera no els hi connecta el missatge.
I tu com a assessora d'empreses, que estàs tot el dia en contacte amb empreses i amb pimes, això que ens has dibuixat, que és un estudi d'una empresa britànica, quin contrast té aquí? O sigui, ara parlem de la pime catalana. Es compleixen aquestes dades exactament amb aquestes quantitats, amb aquestes xifres?
Jo a nivell de dades, la veritat és que no ho sé. Però és cert que amb de totes les empreses que jo he conegut directa o indirectament a través d'altres assessors amb els que treballo, és cert que respon força amb un patró, sobretot pel que fa a quan s'arrisca i quan es deixa d'arriscar. Hi ha moltes pimes que arriba a un punt que no volen arriscar més perquè han conegut el dolor, d'alguna manera, d'arriscar i fallar. I aleshores això té danys col·laterals normalment amb les persones de l'equip, no? Llavors, quan la sostenibilitat pesa més, es deixa d'arriscar. Això respon força amb el que jo he conegut a nivell de més de comportament, no? De com es comporten les persones que decideixen en una pime. I aleshores la diferència està en si estan en fase d'arriscar i innovar o estan en fase de no arrisco i, per tant, si estic en fase minimitzant riscos, no sóc permeable a res de que em diguis que t'has de transformar.
Sí, sí, sí.
M'estic protegint, no? O sigui, d'alguna manera, ara simplifico, serien dues categories. Vull dir, tu estàs amb ganes de progressar o tu estàs amb el xip posat de que em quedi com estic. Que passa que, clar, el drama és que no se n'adonen que quedar-se com estàs és impossible. Vull dir que has de progressar. Si no progresses, estàs empitjorant.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Bé, amb aquest programa intentem ser pràctics i obtenir consells, no? Els supervivents, que desgraciadament, imagina't, has dit que és el 50%, i clar, jo no tinc ni idea, però sí que conec moltes empreses que estan sobrevisquent, no? Que estan, pues, justament, no sé el balanç realment com acaba, però que estan fent esforços per sobreviure. Comencem per aquests, pels que sobreviuen. Que ja has definit una mica també per què, perquè forma part també del seu comportament. Aconsellem-los, què han de fer? Clar, coses que siguin factibles, no diguem ara... Vinga, què els aconsellaries a aquests que estan simplement sobrevivint i que no sé per què no donen el següent pas? Uh-huh. Que pot ser cap endavant o cap a darrere.
No, la primera pregunta que s'han de fer és com tancaré aquest any? Doncs la primera entra en pànic i diuen, no ho sé. Com vols que ho sàpiga? No, sí que ho saps. És a dir, el primer és enfrontar el bloqueig de la incertesa. És a dir, bueno, d'acord, hi ha moltes variables que no coneixes, doncs digue'm quina és la xifra que hauries d'aconseguir per estar tranquil. I aleshores ja la conversa ja és diferent. És a dir, aquesta primera pregunta és la que no es fan perquè no hi volen ni pensar.
Molt bé, doncs siguem valents i reflexionem una mica i sí que sense fer grans números sí que sabem quines despeses tindrem, quins compromisos hem d'assolir, més o menys el que arribarem a una nova factura, però sí que les despeses les tenim clares. Per tant, aquesta pregunta de hem de ser valents i dir, mira, si a fi d'any no he arribat aquí, doncs pues, l'hauré cagat parlant malament. Vinga, ja tenim una xifra. Vale, però amb la xifra l'únic que sé és que m'espanto més. Per això no volia conèixer-la. Però vaja, ja m'hi he atrevit. I he sigut valent. I ara què faig?
Ja has guanyat.
Perquè... No sé com arribar a aquesta xifra.
Clar, perquè no estàs a final d'any.
No.
Et queden un munt de mesos i has afrontat un escenari que no t'agrada massa perquè t'ha fet trontollar les certeses d'avui. I aleshores sí que et pots plantejar l'escenari de dir què hauria d'estar fent avui perquè això no passi. Has guanyat 7 mesos.
Bueno,
això normalment té un efecte anticipador d'oportunitats brutal. Però s'ha de fer aquest exercici.
Però, Xus, imagina't que aquest programa, que estem al mes de maig, l'estem passant al desembre, doncs ja no em queda temps. Per què a final d'any? No podem dir quina serà la situació d'aquí 6 mesos, sigui quin sigui el moment,
i fer
precisament a 6 mesos vista, no tancar amb l'any astronòmic.
Exacte.
Sí.
És que això és justament el tema, el que suposa tenir o no capacitats de gestió.
Mm-hmm.
Tenir capacitat de gestió vol dir fer-se aquesta pregunta cada mes.
Clar.
De manera natural, de manera natural. Llavors, que les dades de resultats em diuen no anem bé, caramba, què puc fer avui que no estic fent perquè aquesta dada canviï d'aquí 6 mesos o potser el mes que ve. I moltíssimes vegades... I ja dic, l'esquema de supervivents, vull dir, el que fa és que s'estan protegint i no estan fent-se la pregunta que quan algú els hi fa, que això és la nostra experiència, quan els hi fas, sorgeixen un munt d'oportunitats. Podria trucar aquell projecte que es va quedar aturat, podria trucar aquesta persona, podria... Sempre hi ha opcions, però te les has de plantejar.
Molt bé, no, ja hem plantejat la xifra. Ara mirem opcions. A part de vendre més, però clar, vendre més també és molt fàcil de dir-ho, o reprendre aquell programa, aquell projecte que vaig deixar, tu has parlat de paraules com gestió, delegar, equip... I això no és directament una venda, però com la gestió, el ser capaços de delegar, treballar en equip, com tot això pot ajudar-nos a arribar a aquesta xifra que ja coneixem?
Bueno, perquè en realitat el que és una mica una trampa és no fer aquestes preguntes de manera habitual. No estem habituats, no tenim una cultura empresarial molt interioritzada. Aleshores, d'alguna manera, esperem que d'alguna manera màgica passin coses que ens agradin. I aleshores no impulsem les accions necessàries. Per exemple, jo, a mi el lema que estic impulsant amb altres assessors és multiplica tu valor. És a dir, un equip de persones, per petit que sigui, quan pensa en crear valor pels seus clients, s'obre un ventall d'opcions extraordinari. És a dir, com a equip que ha construït confiança, que ha construït dins d'un sector unes competències, una bona reputació, té uns actius intangibles molt valuosos. Normalment no es posen en valor amb altres alternatives. El que és veritat és que quan està en situació de supervivència, les opcions són sobreviure, no hi ha d'altres. Però sí que la capacitat de gestió, el que vull dir és que siguem conscients de quins recursos tenim i quin és el seu potencial. Pensar sempre en clau multiplicar, no sobreviure. No? És a dir, quantes coses podríem fer i ens sorgeixen com a oportunitats quan pensem en el que hem construït fins avui, com a equip. No? Quin és el model de negoci? Com serà aquest model de negoci d'aquí, no sé, 2-3 anys, quan tot estigui molt més digitalitzat, quin serà el nostre rol? Aquesta és la pregunta que dona molt vertigen, però després està la del curt termini, de dir què hauríem d'estar fent que no estem fent. Llavors, torno a l'efecte multiplicador. La persona que lidera una empresa és la que té més visió estratègica. Tot el temps que estigui utilitzant amb tasques que pot fer un altre, l'està malbaratant. I això és una de les lliçons que cal aprendre. És a dir, jo el lema seria una mica la meva empresa sense mi. I jo vull dir, ho estic treballant, vull dir, no és així. Vull dir, la meva empresa ha de funcionar sense mi. Llavors, si no, no és un sistema sostenible. I jo crec que això és una mica el que ens dona, bueno, tenir habilitats de gestió, és marcar objectius, assignar recursos i fer això de manera natural cada mes o cada setmana, depèn del sector i depèn del model.
Molt bé, aquest seria el supervivent. Anem al segon, el de baix creixement, que més o menys les solucions són les mateixes. Però ja que has dibuixat quatre perfils, ara centrem-nos en el segon i també dona'ns quatre consells per millorar la gestió o com funciona l'empresa d'aquest perfil, del de baix creixement.
Sí, doncs mira, realment amb el de baix creixement seria el que he dit últim, o sigui, és entendre el consell que li donaria a aquesta persona, és dir, has creat un equip que heu construït una manera de fer, no? Vull dir que, però que ho vols controlar tot i t'has d'apartar del màxim que puguis del dia a dia, i això és un procés, no? És a dir, el friki controlador, no? De dir que vol entrar en cada detall, aquest micromanagement, aquest controlar-ho tot, doncs el primer pas que ha de fer és apartar-se. O sigui, apartar-se amb gestió, dient quina és la persona que podria substituir-me amb aquest tipus de coses, quina és la persona a qui li podria delegar, i això, pensar en clau persones, com apartar-se per guanyar temps i més capacitat estratègica. Aquest és el primer pas, que quan compren aquest pas, d'alguna manera se'ls hi fa de dir en molts aspectes.
Sí, això realment de voler-ho fer o controlar tot directament, evidentment ens està traient temps de pensar en créixer o de dibuixar nous escenaris. Anem al buscador d'estils de vida, que m'ha fet molta gràcia aquesta denominació. Torna a definir el personatge i com pot... Bueno, ell, clar, ja compleix, perquè si té una fita i ja l'ha assolit, bueno, doncs potser per què? Però vaja, dibuixem aquest personatge i donem-li quatre consells també.
Clar, el tema és que aquesta persona el que té és una ambició de tenir ingressos elevats, i per tant ingressos elevats, doncs ha d'arriscar. I arrisca, i crea un equip, i creix, i quan ja té el que volia, d'alguna manera diu, ei, que això és assumir riscos, jo no em vull assumir més. Llavors, d'alguna manera aquí, el que li afecta més el tema de la transformació digital és, tu no ho veus, estàs còmode, però t'agradi o no, la disrupció tecnològica se't menjarà, et passarà per sobre. Llavors, aquesta comoditat I a més, i ho dic literalment, a persones, de dir, el problema que tens és que estàs massa còmode. I és així, quan estàs massa còmode no estàs veient que el que passa al teu voltant t'arrossegarà. Per tant, una altra vegada la recepta és la teva empresa sense tu, gestió, objectius, mirada al mig termini, què podria fer, visió estratègica i delegar el dia a dia al màxim possible.
I potser realment, clar, això és una cosa que passa. Quan ja has assolit la teva fita, bueno, t'acomodes, però clar, potser és el moment que tens més temps precisament per planificar el futur. Perquè ara no tens problemes, pots dedicar tot el teu capital, si més no intel·lectual, i del teu equip a dibuixar les previsions de futur. I això, com tu dius, o com diu aquest estudi, evidentment es fa poques vegades. Anem al quart personatge, el quart escenari, que aquest ja és, bueno, ja és el bo, però així
tot... Aquests són els startups, emprenedors, és a dir, quan parlem d'startups i d'emprenedors, en realitat el que estem fent és la imatge visual d'aquests, no? Vull dir, d'aquest 5% de persones que tenen un potencial brutal, que saben que només poden créixer en equip, que tenen una mentalitat molt digital d'aprofitar la tecnologia i potenciar-la, i per tant aquests bàsicament el que van és a buscar a potenciar, tenir el capital, no? I per això és buscant fons, buscant inversors, vull dir, però aquest és el llenguatge ja que parlen els que ho tenen claríssim, que tenen, bueno, que tenen una bona proposta de valor i que van a llançar-la al mercat amb garanties, i per això necessiten un finançament ampli.
Bé, aquest programa, el títol del programa és El món és digital, i evidentment el món és digital, i avui hem parlat una mica de perfils d'empreses, però no ho hem fet sota el punt de vista digital. Els 3 minuts que ens queden de programa, parlem de la importància real de conscienciar-se de l'important que és adaptar-se a aquesta gran disrupció tecnològica i estar al dia... Trencar bollos, o sigui, que s'animin. Dóna'ns 4 idees.
Mira, jo és que si a la velocitat que es mou tot i només cal mirar la tecnologia digital, vull dir, quins són tots els canvis que ens han afectat com a persones. A les empreses està passant exactament igual. És a dir, si no estan progressant, estan empitjorant. Jo seria aquest el missatge. Llavors, el que canvia el paradigma digital és més col·laboratiu. No funciona la jerarquia. Funciona treballar per xarxes. No funciona planificar-ho tot. Funciona explorar, parlar amb el mercat, parlar amb els clients. No funciona dir-li a les persones el que han de fer. Funciona empoderar-les i deixar-les créixer. Això és el que funciona el paradigma digital i no va de tecnologia. El que és la tecnologia és un potenciador quan els equips realment interioritzen aquest paradigma i es posen en clau col·laborar i la competició, no? És a dir, col·laborar fins i tot amb la competència per crear propostes de mercat, al mercat que siguin il·lusionants. O sigui que, torno a dir-ho, si no progresses empitjores perquè el mercat va molt ràpid. Llavors, tot el que està al davant és molt més il·lusionant que molts èxits que s'hagin acumulat en el futur. Així que jo sempre animo molt i engresco molt a tots els que dirigeixen una empresa perquè les oportunitats són enormes de passar-s'ho molt bé, a més, que això també és important.
No, sí, és molt important. Bé, hem arribat pràcticament al final del programa. Avui ha sigut un programa una mica diferent. Hem dibuixat la radiografia de les pimes del món i de les pimes catalanes. La Xus ens ha donat una sèrie de consells per cada un dels 4 perfils, que eren els supervivents, que són el 50% de les empreses, el qual és preocupant, però vaja, és real. Aquelles que creixen però poc, les de baix creixement, les definit. Una que és molt típica, que és aquelles que has definit com buscadors d'estils de vida, però que són les que ja han arribat a la seva fita i allà s'aturen i no volen continuar creixent. I les últimes són les triomfadores, les que funcionen, les que s'han adaptat als nous models. M'he quedat amb la frase que m'ha agradat molt, de que si no millores, empitjores. I crec que aquesta seria la frase de tancar. No et conformis, no et quedis on estàs, planteja el futur, perquè el futur depèn de tu i d'aquest moment. I tanco definitivament el programa dient aquesta frase, que me l'he quedat, ja que si no millores, empitjores. Xus, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, i a tots vosaltres gràcies i fins la propera setmana.
Moltes gràcies a tu, Tomàs.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.